Josep Maria Bunyol i Ferran Auberni són homes de cine.
Perquè demà a Catalunya Ràdio es viurà una nit de gala amb la retransmissió de la cerimònia del lliurament dels novens Premis Gaudí en un programa especial conduït per Roger de Gràcia i la Jenny Lozano, que començarà a 9:45 del vespre. Però nosaltres ja volem començar a crear una mica d'ambient cinematogràfic, eh? Auberni i Bunyol?
Home, i tant.
Perquè sí, sí. Els Gaudí aquest any prometen.
Prometen, sí, sí. Prometen perquè darrere hi ha el Lluís Danés, que és una persona doncs, que teatralment ha donat bons espectacles. Presenta el Bruno Oro, veníem de l'any passat amb la Rosy de Palma, i com a gala jo crec que pot ser interessant. I, a més, hi ha pel·lis que no estan malament aquest
any. I una
any.
De les coses que a vegades s'ha qüestionat dels Gaudí, sabeu que costa que pugui venir tothom a una gala com aquesta? Hi ha coincidència aquests dies que si els Feroz de la crítica espanyola, que si els Goya, que si els Oscar, Oscars, BAFTA, Césars... Bé, està tot plegat molt atapeït.
Perquè a nivell de calendari ara venen els Gaudí primer.
Això, fem un timing,
sí, bé,
no?
Però anem a ordenar-ho.
No m'heu deixat acabar l'argument. Aneu massa ràpid.
Me'n vaig.
No, us estava explicant que costa que vingui la gent.
No us enfadeu.
Aquesta vegada hi és tothom.
Ah.
I, per tant, això...
No hi haurà aquella foto fixa, de quan hi ha 4 nominats i un que està en foto.
Ai, sí, és molt trist, això.
Per tant, això són bones notícies pels Gaudí i pel cinema català, evidentment.
Però fem el timing, o sigui, ara tenim
el... Què vols que et porti?
No.
A finals de mes, els Oscars, sobretot.
Val.
I
abans els Goya.
Gaudí, Goya, Oscars.
Sí, sempre
seria territorial, la cosa.
Sí. Llavors ja donen els interplanetaris, que aquests no arribem.
No estan nominats, no? Aquest any no hi ha...
No hi ha cap pel·lícula catalana.
Mundials,
tampoc. No, perdona, mundials, als Oscars hi ha un curt que també opta el Gaudí, que és el Time Code del Juanjo Jiménez.
I que podria passar que no guanyés aquest cap de setmana, cosa que dubto, perquè bé, no sé, els gustos dels acadèmics catalans... Podria passar.
Hi ha bons curts a la categoria aquest any.
Per això ho dic. Per exemple, hi ha Aina Clotet, que és una persona molt estimada...
Sí. Aina Clotet sempre està a les gales dels Premis Gaudí.
Bé,
fins i tot a les falses, perquè la del crack també hi era.
Ah, sí?
Però aquesta vegada com a directora,
que no para, no para de fer coses.
No para.
Directora del curt Tiger, on bé, va actuar una mica doncs, amb el seu company, el Marcel Borràs, i amb el seu gat. És a dir, tot va quedar a casa. I també hi ha un altre curt molt interessant, que si no l'heu vist us el recomano, que es diu La Zotea, que ha guanyat diversos premis en festivals de curts arreu del territori, i que està molt bé, també.
Pensava que anaves a dir Graffiti. És
també,
curiós que estem
també.
Parlant ara d'aquesta categoria. Dic aquest títol perquè aquest va quedar també allò a les portes de poder ser un altre dels nominats als Oscar, era Time Code o Graffiti, doncs els dos competeixen demà a la categoria de curtmetratges als Gaudí. Per tant, categoria, jo crec, molt, molt, molt interessant. Està bé que passi això. Jo crec que són bones notícies també per aquest sector, però és que, clar, seria fort, que el curt que podria guanyar un Òscar, en canvi, a casa seva... queda a les portes, també? Bé, no sé.
Però no seria el primer cop que passa.
No, no, tampoc.
Cada any els Gaudí sempre també es parla d'una cosa, si hi ha hagut un any de bona collita o no. Aquest any sembla que sí, no? Bon cinema català.
Jo penso que no està malament.
De la manera com ara ja ho estem explicant, jo crec que ja estem denotant potser alguna cosa,
Sí.
Jo aquí potser decantaria més perquè no crec que sigui la millor de les collites. Jo crec que s'està notant molt el que està passant en el sector.
Jo, pel que havia sentit per la premsa, em pensava que havia sigut un bon any.
De fet, l'anunci de la gala ja juga, això, no? A reneixer de les cendres, aquesta idea de l'au fènix. Jo penso que aquí, per exemple, al llarg d'aquest any hem parlat de bones pel·lícules, hem parlat del Riborni, hem parlat de Les amigues de l'Àgata...
Malauradament, gran pel·lícula, aquesta,
Gran pel·lícula. Sí. El que passa és que al final parlem molt de cinema català i, malauradament, les xifres d'espectadors són per llançar-se d'un penya-segat, per desgràcia, no? Però hi ha bones pel·lícules aquest any, jo penso. I, de fet, una d'elles és la més nominada, que, a més, té el mateix número de nominacions que La La Land als Oscars, que és... Doncs és La propera pell.
Crec que començo a recordar altres coses.
Llevo 8 años pensando que si hubiese tenido valor para irnos de casa, no te habría perdido.
Yo no m'hagués de passar molt.
La propera pell és una pel·lícula que hi té molt a veure l'Isa Campo, no? Que ha sigut codirectora juntament amb l'Isaki.
L'Isa Campo és la col·laboradora habitual en molts projectes de l'Isaki La Cuesta, però és la primera vegada que signen tots dos com a directors la pel·lícula, i tot i que ells diuen que ha canviat molt poc la manera de treballar, ara ens ho podrà confirmar, jo crec, ella mateixa.
Isa, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, felicitats, perquè són la pel·lícula que té més nominacions.
M'ha agradat aquesta comparació amb La La Land.
Home, sí, no? Home, clar, 14.
14.
Que no hem comparat amb el contingut de la pel·lícula, ni la qualitat.
No, l'Emma Suárez i l'Alex Moner ballen, també ballen, però no de la mateixa manera.
Exacte, però és una seqüència molt clau, aquesta del ball.
Ah, i tant, molt important.
Isa, això que siguis codirectora de cop i volta, què ha canviat en la manera de treballar amb tu i l'Isaac i la Cuesta?
Sí, és una mica això que dèieu, que nosaltres sentim que no hem canviat tant la manera de treballar, perquè jo com a guionista era una guionista peculiar en el sentit que sempre estava al rodatge assajant amb els actors i reescrivint en funció d'aquests assajos, i per tant els dirigia jo ja. I bueno, ha sigut una mica un salt de ja participar absolutament de tot el procés i que la posada en escena també sigui meva, però no ho hem viscut com un gran salt perquè ha sigut molt fàcil per nosaltres dos.
Podríem dir que aquesta vegada, llegim alguna entrevista que ho deies, no? Que l'Isaki t'ha preguntat més com ho veus això, o tu has tingut més la darrera paraula, el que deies, no?
Sí, clar, o sigui, nosaltres sempre treballem per consens, però clar, normalment tenia l'última paraula ahir perquè és el director. I ara, doncs, ja, si hi ha hagut algun moment de crisi, ja ens hem hagut de barallar més. Que no n'hi ha hagut gaire, tampoc.
Recordem de què va la història de la propera pell?
Sí, doncs és la història d'un noi que desapareix quan té 8 anys al Pirineu Català i 9 anys després creuen trobar-lo en un centre de menors francès. La mare hi va, que és l'Emma Suárez, i el reconeix com a fill. I és el procés de tornar a la vida del poble, de creació un altre cop d'aquests vincles familiars perduts, i a poc van apareixent les sospites de si és realment el nen desaparegut o és un impostor.
Podríem dir que és un thriller d'autor?
Sí.
Té moltes etiquetes, jo crec, aquesta pel·lícula, perquè seria un drama familiar amb molts tocs de thriller, absolutament magnètica, molt absorbent també la pel·lícula. No sé si, clar, quan estàs davant d'una creació, no sé si vosaltres o Isa us plantegeu què voleu fer des d'un punt de vista de gènere, o surt més orgànicament?
Sí, ha sortit molt orgànicament, però sí que per nosaltres era important que la barreja aquesta de thriller i drama de personatges no es decantés totalment cap al thriller en el sentit de que, bueno, que els planos són més contats, que ho llegeixes immediatament com a thriller, té una sèrie de codis que no són els que estem utilitzant nosaltres, que estem treballant molt amb els personatges, que la psicologia sigui profunda i que això no us perdi. I aquest equilibri ha sigut el més dedicant de treballar en guió, que per això també hem estat molts anys treballant-hi.
I també constatar que cada vegada les dones directores comencen a tenir un món, un paper, un lloc en aquest món del cinema, no? Perquè ara parlant de Les amigues d'Àgata, per exemple, per tant, sembla que comença a reivindicar-se també això, no?
Clar, aquest any és espectacular, no? Entre els directors del Gaudí hi ha moltíssimes directores. Que no crec que sigui simptomàtic, tampoc, però és una bonica coincidència, no?
Malauradament no. Ara en parlàvem una mica. Jo no, realment no sé fins a quin punt vosaltres, quan us plantegeu la pel·lícula, s'ha dit molt, no? La pel·lícula, que penso que és una etiqueta una mica injusta, també. La pel·lícula més accessible del tàndem La Cuesta Campos, no? No sé si això va ser una voluntat vostra o va anar sorgint així.
Sí, jo crec que si ens ho plantegem una vegada que ha de ser la pel·lícula més accessible, igual, o no ens surt, o contamina el que volem fer de la pel·lícula, però sí que ha resultat ser, també pels actors que té i perquè emocionalment t'impliques molt amb ells. Jo crec que Los Condenados, si assemblava força en aquesta, era molt narrativa...
M'encanta Los Condenados, m'agrada molt que l'anomenis, perquè normalment no se'n parla tant. De les que heu fet és de les que menys es comenta, i
no,
la recomano moltíssim.
Una miqueta com que va sorprendre que aparegués allà, i com després va aparèixer Los Pasos Dobles, que semblava que queixava més, Los Condenados va quedar penjada així, però encaixa molt bé amb tot, jo crec.
De debò que em sembla extraordinària Los Condenados, si no l'heu vist, us la recomano.
Ah, que bé.
Sí. Digues, perdó.
Igual era una mica més freda, tenia aquesta part narrativa, però nosaltres volíem que els personatges no fossin tan empàtics, sinó que els entenguessis més com a idees, i en canvi aquí és pura emoció, no? A més, una relació mare i fill sempre té alguna cosa molt, que toca molt.
I ja veurem com va. D'entrada, nosaltres et felicitem perquè les nominacions ja és un èxit, però també es desitgem moltíssima, moltíssima sort. Gràcies per atendre'ns. Que vagi bé, Isa.
Que vagi molt bé.
Sort.
Per cert, que a través de les xarxes socials, a través del Twitter, aquests dies hem estat també anunciant que regalaríem dues entrades dobles per anar a la gala dels Premis Gaudí entre totes aquelles persones que el que havien de fer és seguir-nos a Twitter, d'entrada, i fer una fotografia d'una cara fent de Gaudí.
Molt bé. Això de qui va ser idea?
Una cara fent de Gaudí.
Fàcil d'explicar.
Sí, una cara fent de Gaudí.
Però vols dir cara de la xamanella de la pedrera que il·lustra l'estatueta?
És una manera de sortejar unes entrades. Ens heu de seguir a través del Twitter, fer una fotografia amb una cara com vosaltres imaginaríeu Gaudí, un senyor seri, un senyor simpàtic, no sé, o una estàtua.
Un senyor atropellat.
I entre tots els que ens seguiu i feu aquesta fotografia, dues persones al final del programa sortejarem aquestes entrades dobles per anar a la gala dels Premis Gaudí. Dit això, anem al tòpic de la setmana?
Anem-hi.
Som-hi. Avui analitzarem un nou tòpic cinèfil a partir d'una de les estrenes d'aquest cap de setmana.
El Shyamalan, aquell del Sexto Sentido, fa anys que no està fi.
Ja hi som, pobre.
Això és aplicable a molta gent, eh? De fa anys que no...
M'ha fet gràcia, això, aquell del Sexto
Sentido. Del Sexto Sentido, que clar, el problema és que comences la teva carrera dirigint el Sexto Sentido, que és una gran pel·lícula, jo penso que podem estar d'acord que aguanta molt bé el pas del temps i les revisions.
No? Però després què?
Eh? Doncs, home, després n'ha fet de bones.
Airbender, no? T'agradava molt.
Bé, deixem-ho córrer.
Ah, aquesta no.
Ara que em diràs After Earth,
bueno,
la que va fer amb el Will Smith i son fill. No, aquestes les deixaríem davant. Justament aquestes són les que van motivar el tòpic, no? Una mica.
Però les coses estan canviant, oi?
Penso que s'està recuperant i s'està recuperant bé perquè justament ahir s'estrenava Múltiple.
Múltiple.
Hey, pardon me, sir. I think you have the wrong car.
Què és la història de...?
És la història... No vull explicar molta cosa, penso que és millor no explicar-la gaire.
És difícil d'explicar.
És difícil explicar-ho. El protagonista és el James McAvoy, que està fantàstic, amb un paper que hauria donat peu a molt... en altres, amb una caricatura molt estripada, no? Mm. És un personatge, doncs, que té problemes psicològics de personalitat i comet un acte que a partir d'aquí, doncs, arrenca l'acció i que no... Jo crec que és millor no saber-ho. La primera escena a mi em sembla fabulosa de com està rodada, com està explicada, perquè amb res, en 2 minuts aconsegueix que ja estiguis inquiet, a veure què passarà.
Dintre el cotxe, eh?
A dintre d'un cotxe. I jo penso que és una història que combina molt bé aquesta manera de rodar que sempre ha tingut Shyamalan, molt suggerent, molt suggestiva, amb una intriga que aconsegueix seguir-se amb força interès. S'ha parlat molt sobre el final i sobre els girs sorpresa que sempre té Shyamalan. Jo penso que en aquest cas la recomanació és que no estigueu pendents d'això i que us deixeu portar pel clima, l'atmosfera, perquè la sorpresa que s'està dient és diferent a la d'altres vegades.
És excessivament angoixant?
Té no, home, ho és.
Té moments, sí.
Ho és.
No, però, no
la trama en si és una trama...
dura.
Que m'aixaca, sí. No? Tortura, això, eh?
Sí.
Anar-se a torturar una mica, eh?
És psicològicament dura.
No ens agrada la tortura,
el que passa
no.
Que l'espectador actual està acostumat a coses molt pitjors, penso, que aquesta pel·lícula.
Sí. Jo tinc la sensació, de tota manera, que no ha perdut una mica, al marge, de si ens agraden més unes pel·lícules o unes altres, un punt de personalitat, d'autoria, Shyamalan. Aquesta pel·lícula tinc la sensació que l'hagués pogut dirigir un altre director amb bon domini de llenguatge cinematogràfic, eh?
Sí, vols dir? Perquè... Home, hi ha alguna no escena que és pur Shyamalan, penso, sí, eh? Sí. Però sí que és veritat que la brillantor del plantejament, després per mi, i veig que per tu també, que no n'havíem parlat abans, es dilueix una mica.
És que és per l'empatia que em provoca la història, però bé, no.
No, però si és interessant es pot anar a veure.
És recomanable. Sí, i aneu-la a veure abans que us expliquin detallets.
Molt bé, gràcies a Uberni i Bunyol, que disfruteu demà de la gala dels Gaudí.
Farem,
vosaltres, a més d'anar-hi, la disfruteu.
No, i tant.
Anem ara cap a Vilafranca, allà tenim la Núria Oriol. Núria, bon dia.
Què tal, bon dia.
Abans ho hem explicat, la CUP ha dit que sí als pressupostos per 39 vots a favor, 22 en contra, 2 abstencions, això ja s'ha filtrat, però encara estem pendents de la roda de premsa que confirmarà d'entrada el que ja s'ha filtrat i també quina és la posició de la CUP en aquests pressupostos. És un sí crític o no, no, Núria?
Nosaltres estem pendents de les explicacions que ara pugui donar la CUP en aquesta roda de premsa que ha de començar en breu, perquè ja han fet les proves de so, per tant està a punt de començar. Sabem que el Consell Polític efectivament ha acabat i estem doncs a l'espera de les valoracions que faci la diputada Eulàlia Reguant i també el portaveu del secretari nacional, Quim Arrufat. Veurem fins a quin punt doncs en aquest sí que s'haurien posat, hauran doncs pesat les sessions en exigències socials clau pels copaires com l'ensenyament i renda garantida i fins a quin punt també han valorat els avenços que hi ha hagut o els compromisos que constaten amb el referèndum i el procés. Sabeu que avui és un dia clau per la legislatura de Puigdemont perquè amb el vot de la CUP la legislatura continua endavant i per tant es dona oxigen i vida, diguem-ho així, al procés perquè continuï.
Avui promoció especial a Catalunya Ràdio. A partir de la 1 ens hi posem també a escoltar aquesta compareixença i també les reaccions. El govern de la Generalitat, Puigdemont, està previst que parli avui després de la compareixença de la CUP. Per tant, també l'escoltarem a la sintonia i ho analitzarem en una tertúlia que tot seguit explicarem als oients. Núria, doncs estem pendents d'aquesta compareixença. Sentim com els flaixos de fotografies ja inunden aquesta sala i veig que també els periodistes ja deuen estar tots a lloc, eh?
Sí, sí, estem tots a lloc. És una sala molt petitona. La majoria estan assentats. Nosaltres estem drets perquè és una sala doncs amb un espai reduït i just al costat s'ha celebrat aquest Consell Polític. Hem vist aquí ja els diputats Benet Salelles, Mireia Boia, que ja han sortit d'aquesta sala. Ja ha començat el temps de distensió per ells perquè la decisió ja està presa i a punt de fer-se pública. Evident, molta expectació mediàtica durant tot el matí aquí a les portes del casal de Vilafranca. Molt als mitjans que ens hem reunit aquí per saber doncs, els detalls d'aquesta decisió final. Ha d'estar a punt de començar, però ens deien que seria la una, per tant, pot haver-hi aquest marge de 8 minuts fins que comença la roda de premsa.
Un ple que està previst pel 8 i 9 de febrer, per tant, també haurem d'esperar què és el que acaba passant.
No, i que s'ha complert el timing, eh?
Sí, sí, clavats. Aquesta vegada hem anat clavats. Sembla que no hi ha hagut empat i, per tant, ho ha posat tot més fàcil. Gràcies, Núria. De seguida hi connectem. Nosaltres fem 2 minuts per la publicitat i anem cap a fora d'aquest casal popular de Vilafranca amb el Guillem Cabra per saber com s'està vivint aquests, com deia, diputats que ja han sortit d'aquesta reunió, doncs per saber què és el que diuen i si podem encara caçar-ne algun. 2 minuts i ens hi posem.